Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui a l'Espai d'Actualitat volem conèixer Penedès Verd, un moviment que s'ha presentat en societat just aquest dissabte passat amb una primera trobada verda que va estar recollint residus a la Serreta. Per presentar Penedès Verd ens acompanyen dos dels seus cofundadors, el Joan Morera, bon dia.
Bon dia, què tal?
I el Joan García, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Definiu Penedès Verd com un moviment. Això vol dir que no sou entitat ni associació, que és una cosa més espontània?
Sí, així és. Bé, hem començat que ens hem ajuntat tres amics esportistes amants de la natura i així de primeres hem començat volent crear un moviment per organitzar algunes trobades i que ens acompanyi la gent per realitzar això que volem fer.
El que teniu en comú és amistat, esport, natura? Això és el que us uneix i
sí, seria...
us fa tirar endavant?
Correcte, seria el que ens defineix els tres. Els tres som amants de la natura, tant córrer com bicicleta, i ja fa temps que ens coneixem a base d'això i ens hem volgut ajuntar perquè individualment quan sortíem a fer esport veiem això, que ens trobàvem molts residus per la muntanya, pel nostre territori, i vam decidir, doncs, per què no, ajuntar-nos els tres i crear això, trobades que ens acompanyés gent per revertir, per millorar aquesta situació.
Abans de tirar endavant, heu comentat la idea amb algú altre, heu vist iniciatives similars o vosaltres ho teníeu clar i heu tirat endavant?
Sí, bueno, teníem vist alguna iniciativa i coneixem gent que ja té iniciatives molt similars, com és Petjada Verda, i una mica també van ser com a mica un referent, no? I, bueno, va ser parlar-ho i dir, doncs, per què no ho podem crear aquí nosaltres al Penedès.
Tots tres sou del Penedès? Aquests tres amics que tireu endavant Penedès Verd?
Sí, els tres som de Vilafranca.
Clara, amb el confinament, no sé si això ha estat un detonant o al contrari, o ha empitjorat la situació, perquè els camins estan a petar, els boscos també. Heu vist que hagi empitjorat, vosaltres que fa temps que suposo que sortiu a l'aire lliure a fer esport, a anar amb bici?
Bé, sí que és veritat que ara hi ha moltíssima més gent als camins i bueno, fent senderisme, practicant esport, però potser pel que hem pogut apreciar, el problema més gran penso que és que la gent directament va abocar coses a la muntanya. És la gran quantitat de residus, el volum més gran que vam treure va ser potser de gent que anava a abocar. Sí que és cert que després pots trobar paperets o alguna llauna i de més, que sí que segurament ha augmentat perquè també hi ha més afluència de gent a la muntanya, però bueno, per mi el problema més gran que vaig veure va ser aquest, no? el d'anar abocant.
Contemplar la natura, l'espai lliure, com un abocador.
Sí, sí, sí. Sembla que a vegades doncs, no hi hagi potser coneixement, o sí que hi és, però la gent no vulgui fer, de que pots anar a llançar en una deixalleria, no?
Madureu el projecte, la idea, ara amb la Covid? O és una cosa que us rondava i ara potser heu tingut el temps i l'empenta i com que estem tan limitats i restringits, ha estat el moment apropiat?
Bé, tot vam començar-ho per l'Àfara ara a principis d'any, penso. I el que
en plena
vam...
pandèmia, doncs, eh?
Sí, en plena pandèmia. Llavors el que ens vam trobar era això, que ens podia presentar algunes dificultats, però que no per aquest motiu no havia de ser un moment per no iniciar, per no començar amb el projecte. Llavors va mirar d'adaptar-nos dintre les restriccions i possibilitats que teníem i començar-ho a engegar i a partir d'aquí ja anar variant i poder fer altres decisions. Sí.
D'un temps ençà, em sembla que va començar a Suècia, s'ha posat de moda una activitat molt semblant a això que vosaltres practiqueu, que té nom, que és plogging,
sí,
que és combina una mica l'exercici, bàsicament el running, amb la recollida de residus. Seria una mica això? O vosaltres el dia que sortiu no hi ha exercici.
Sí, sí, això que dius ja fa temps que també ho coneixem. Clar, quan practiques esport penso que és una mica diferent perquè doncs, a vegades vas amb el mínim o vas molt per feina i bé, et pots parar a recollir alguna coseta, però no pots acabar de fer una neteja com Déu mana, no? I aquí el que buscàvem més era de dir, doncs, escollim un espai, una zona, intentem que vingui doncs, la màxima gent possible i deixar aquest espai bueno, perfecte o intentar deixar-lo el més net possible, no? I fer net aquí i anar doncs, a un altre lloc. I és una mica el que busquem, no? Anar per zones i, sí. I l'altre doncs, també està bé, però és un concepte també diferent.
Sí, hem de dir que individualment o quan ens hem trobat també fent esport també ho hem fet d'aquesta manera. L'únic que, com bé diu això, ens volíem centrar en alguna zona i en algun dia per fer una neteja molt, molt més àmplia, però sí que la idea també és anar promovent, per què no, doncs això, no? Que la gent quan s'animi a sortir a fer esport o caminar o passejar el gos, el que sigui, que s'animi a pues, també anar recollint, que sempre tot suma tot això.
Quin serà el vostre àmbit d'actuació?
En principi, bueno, és Penedès, ja com ho hem volgut fer així, perquè creiem que ja tenim prou feina aquí al Penedès, i també ho hem volgut fer una mica així perquè la gent d'aquí s'ho senti potser més seu, i aviam si així també buscam una mica més d'implicació per part de tots els penedesencs que, no, que ens estimem molt al Penedès, doncs a veure si aconseguim entre tots cuidar-lo més. Hi ha feina, bueno, no tot el món hi ha feina, i llavors creiem que això, no? Busquem la zona concreta i ja està. I a més, també com has comentat, amb temes confinament i tot això, també vam dir, bueno, comencem a fer, ja no Penedès, sinó Vilafranca i voltants de Vilafranca, que sabem que tindrem més gent, i mica en mica doncs, ja ens anirem obrint, doncs, potser a Guardiola, Sant Martí o on sigui, però que ja ens podrem moure lliurement.
Sí, ara amb el confinament comarcal teniu més possibilitats, no?
Sí. Sí, sí, també, com hem comentat abans a l'inici, que veus tanta gent que surt a la muntanya, també era un punt de dir, bueno, aviam si tota aquesta gent que surt també s'anima algun dia amb nosaltres, no? Que abans potser hi havia menys gent a la muntanya, doncs potser aquesta gent que surt ara també s'animarà a cuidar-la més, o no sé.
I com està el Penedès en termes de brutícia, de residus? Podeu comparar comarques, està més o menys net? Quina impressió us fa?
A veure, hem de dir que el que ve a ser la natura més propera a civilitzacions més grans com Vilafranca o pobles més grans està molt més afectada com altres zones, on costa més arribar-hi a peu o que no sigui amb cotxe. O sigui, totes les zones properes arribar-hi amb cotxe hem detectat que estan molt pitjors que les altres, lògicament. Llavors, a partir d'aquí, ja la primera trobada que vam fer aquest cap de setmana passat, també hem detectat que ens trobaríem, el que deia el Joan abans, residus molt petits, que podríem anar fent amb bosses de plàstic i anar-los abocant i contenint, però al contrari, ens hem trobat residus molt grans, difícils de traslladar, que no ens esperàvem que ens ho trobaríem. Vull dir que, veritablement, la muntanya, el terreny el tenim bastant afectat, bastant brut, més del que ens esperàvem.
Sí, i com diu el Joan, jo entenc que si vas a zones potser cap a Pirineu, que hi ha menys població, doncs estan millor, i si anem a zones potser properes a, per dir alguna cosa, Barcelona, segur que allà estan més afectats. Considero que el Penedès és potser un entremig, no? Tampoc sí. Podem dir-ho, ho podem comparar massa amb altres llocs. Mm-hmm.
Vosaltres havíeu participat en una iniciativa similar abans?
Jo, per individual, com he comentat abans, en Petjada Verda, que per mi doncs, també conec a la persona que ho va impulsar, sí que ho havia fet, però més a nivell individual, no? De sortir algun dia i fer-ho jo sol. I penso que hi ha molta gent que ho fa, també. De fet, ens ho han fet arribar per xarxes i està superbé. Llavors, el que també buscava una mica amb aquesta iniciativa, aquest moviment, és que la gent vegi que no està sola, que hi ha molta més gent que ho fa i que no es desanimin, perquè al final, quan sempre ho fas tu sol, hi ha algun dia doncs, que, bueno, que penses en tirar
el cremes, altra, et canses, no?
Penses que sí, que estàs tu sol fent això,
que no serveix de res.
No serveix de res, i doncs pensem que o sigui, un cop al mes veus que, doncs, com en aquesta trobada que va venir tanta gent, hi ha tanta gent que està disposada, tenim una miqueta més a seguir amb això, no?
Expliquem aquesta primera trobada verda de dissabte passat que va servir per presentar-vos en societat, per trobar-vos. Quanta gent vau reunir?
Bé, aquesta trobada la vam fer el dissabte passat, la vam fer a la Serreta, una zona molt propera aquí a Vilafranca, i bé, el mateix dia abans entre nosaltres parlàvem això, quanta gent creiem que vindria, ja havíem fet bastanta publicitat i promoure-ho via xarxes socials i això, i parlant entre els tres ens esperàvem unes 20-40 persones si anava molt bé. Finalment van venir 53 persones.
Són moltes, eh?
El que no ens esperàvem, i va ser un molt gran èxit, molt agraïts per aquesta gran participació i molt involucrats. I bé...
Vau recollir molta brossa, molts residus?
Sí, vam recollir entre 9 i 10 big bags, aquestes bosses grans que es fan servir per runa, i vas dir, bueno, curiós, perquè al principi en teníem 4 i pensàvem, potser dubtàvem, no sabem si els omplirem o no, i en una hora en teníem 3 de plens i vam haver de fer trucades a la persona que col·labora des de l'Ajuntament i que ens en portés més perquè no arribàvem, no? Després també hi ha una observació per mi molt maca, que vaig veure que molts pares venien amb els seus fills, i penso que és una manera molt maca d'educar, de valors, no?
Clar, d'aquestes 52 persones, quin perfil hi havia? Bàsicament públic familiar o una mica de tot?
Bueno, públic familiar, bàsicament, sí, grupets d'amics, sí, bàsicament això, hi havia poca gent que vingués sola.
I eren amics vostres, coneguts, o us havien trobat a les xarxes i es van sumar?
Bàsicament a les xarxes, eh? Sí que teníem alguns amics i coneguts, sí, però molta gent que no coneixíem. I volia explicar també una observació que vam fer sobre l'altre públic, la gent gran,
sí,
que ens sembla que no, potser no vam aconseguir arribar a persones ja de més avançada edat, potser...
Que potser no estan tant a les xarxes.
Que potser no estan a les xarxes, i és algo que tenim pendent de a veure com podem fer per arribar a tots els públics i ser més gent, no, encara.
Ara tornarem a aquesta trobada, els residus recollits, però fem un incís, un petit parèntesi, perquè parlàvem de les xarxes, d'aquesta força que tenen. Vau reunir més de 50 persones. Vosaltres, en el moment que formalitzeu el moviment i definiu una miqueta el que voleu fer i plantegeu aquesta primera trobada verda, ho comenceu a llançar i a treballar tot a través de xarxes? Quines xarxes teniu? Com es pot saber de vosaltres?
Sí, nosaltres, a la que vam iniciar el projecte, bàsicament ara ens estem movent amb xarxes socials com Instagram, via Facebook, i bé, mitjançant un Gmail per gestions i això, i aquí és on ara el que comentava amb el Joan, que segons quin rang d'edat o de perfil, bàsicament, si no podíem arribar amb xarxes, estàvem plantejant alguna altra via per arribar a aquesta altra gent. I pensant directament si pot ser en publicació de cartells, en associacions o altres maneres d'arribar-hi.
Sí, com per exemple això d'avui a la ràdio, o potser a través d'algun escrit, algun diari, doncs... Potser aquest tipus de persona, doncs, ho tindria més fàcil.
Tornem a la Serreta aquest dissabte. Ens dèieu que vau omplir moltes més bosses de les que inicialment teníeu, que us en van haver de dur expressament. Vau trobar coses insòlites. Jo he fet un cop d'ull a Facebook a les imatges que vau anar penjant. Hi ha una nevera, per exemple.
Sí, com comentàvem abans, ens vam trobar residus que no ens esperàvem. Moltes coses soterrades, del qual et trobaves semblant a una manta o un mantell o un... algo així, i començaves a estirar, a anar excavant i extreure residus i residus. Després, com bé deies, això, ens vam trobar una nevera, ens vam trobar un llit, coses molt peculiars, un tractor de joguina de nens, moltes coses així que no t'esperes que estiguin al mig del teu bosc, de la teva natura.
Sí, sí, inclús la... comentàvem abans, una gallina dins una bossa tancada de plàstic, et fas creus, no? Dius, la gent com pot venir a tirar això aquí?
Sí, també ens vam trobar algo molt estrany, uns taps d'unes ampolles de vi o de cava soterrats, però centenars, o per no dir milers, perquè vam estar com amb un grup de 6 o 7 persones, més de 2 hores allà excavant, vam demanar una pala i un rasclat amb un veí, i anar traient taps, van començar amb una... Hi havia una bossa i finalment vam allà crear com una rasa de 7 metres de llarg i anar excavant i anar traient taps.
7 metres de llarg?
Sí, sí.
És curiós perquè a micro tancat m'explicaven aquesta troballa i jo passejant per la Serreta fa uns dies vaig topar i no vaig acabar de saber ben bé què era, però estava clar que allò era, no era natural, que era un residu bocat, però clar, és que s'havia integrat dins el terra, dins el sol.
Això mateix, sí, sí. Ja et dic, començaves a excavar i de lo que veies una pedra l'aixecaves i a sota hi havia més taps i més taps, o sigui, formava part del terra, sí. O sigui, hi havia animals, mateixos aranyes, cus i això, que estaven per allà entre els taps, bueno, pues algo molt curiós.
Hauria estat molt més fàcil abocar aquests taps al contenidor directament, sí, que a peu de carretera n'hi ha, en aquest espai, clar, de la Serreta,
totalment,
que no entrar una mica dins el bosc i abocar-los allà, no?
Sí, sí, és que nosaltres és això, no?, que ens fem creus de que la gent pugui anar directament a abocar maleters sencers o camionetes allà, tenint la deixalleria al costat. No sé si és que s'ha de promocionar més la deixalleria o què s'ha de fer, però és que al final, el que dèiem abans, no, el problema més gran potser ja no és la persona que vagi a córrer i deixi un paper d'un gel o d'una barra tallada, és que també, però és que els problemes més grossos és això, no? Que la gent va abocar a llocs amagats i que camins que tenen fàcil accés amb el vehicle.
Clar, aquesta és la clau, no? Que hi ha molta carretera al Penedès i és fàcil parar un moment el vehicle i abocar, perquè heu trobat la majoria de residus a prop de la carretera.
Sí, els volums més grans sortien de camins transitables o carreteres. Sí, sí. Després, bueno, ara també, canviant una mica de tema, on també ens podem trobar molt de residu, que també ho havíem parlat, és tot el tema de rieres. Perquè, bueno, només a simple vista ja es veuen que quan baixen rieres grans, tots els plàstics que es queden enganxats als arbres, canyes i tot això, doncs també és un punt que podem treballar més endavant.
La gestió de tots aquests residus que vau recollir ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Vilafranca?
Sí, correcte. Vam posar-nos en contacte amb ells, amb l'Ajuntament de Vilafranca, i bé, la idea inicial va ser que faríem un punt comú de trobada de recollida de residus, i com dèiem abans, se'ns va sobrepassar, ens trobàvem residus molt grans que eren molt difícils de transportar en grans distàncies. Vam acabar fent 5 punts de residus. Des d'allà després, la veritat que molt, molt bé la gestió amb l'Ajuntament de Vilafranca. Els hi van passar les coordenades, les ubicacions amb imatges, fotografies i vídeos, i ells ens han fet la recollida d'aquests residus i, bueno, bé, l'altre dia ho vam anar a comprovar i ja ho tenim tot, sí, tot recollit, tot net.
El que no s'ha fet és separar, no? Perquè, bueno, quan estàs allà t'arriben molts residus, tot molt barrejat, més tot molt brut, i vam decidir, doncs, que ho posaríem tot en resta i ja està. Ara, aquesta vegada, ja ho vam parlar amb la persona de Medi Ambient i em va comentar que potser podríem fer un expressament només de vidre. Però, bueno, clar, tampoc es pot arribar a separar tot allà. Bueno, de moment no ens ho plantegem, potser més endavant sorgeix, però ara la idea principal és netejar la zona.
Què cal per sumar-se a una de les vostres trobades verdes? Què demaneu?
Ganes de venir, i només l'únic que necessites és uns guants de roba, tenir ganes de venir a sumar, a cuidar la natura. Al final passes un matí també caminant, no res més que venir, fer-te la teva peu, i doncs, mira, ho poses en una bossa i al final de la ruta ens ho deixes allà, els contenidors a les bosses, i ja està. Hi havia persones, doncs, que venien amb la idea de fer una horeta i n'hi havia que s'hi van estar 3 o 4. Doncs, mira, com més millor, no? Però vull dir que ningú està obligat a passar tot el matí. És això que també volíem recalcar. Nosaltres estem de 9 a 1, però es pot venir mitja horeta o una horeta.
Sí, ens vam trobar molta gent que ens comentava això via xarxes, que, ostres, de 9 a 1 se'm fa complicat tot el matí perquè, bueno, tinc coses a fer, coses no, totalment normals, i ja els hi comentàvem que potser ho hem d'acabar d'aclarar ben bé a xarxes, que nosaltres les trobades les estem fent al matí, posem que és entre les 9 i la 1, que és quan estem nosaltres allà, però que la gent pot venir dins d'aquesta franja, perquè nosaltres estarem allà en qualsevol moment que li vagi bé i que tot sumarà, vull dir que si pot venir mitja hora, 15 minuts, les 4 hores, les que siguin, seran benvingudes. Fins i tot fora de la franja horària, totalment lliure també de venir, agraïts estarem, simplement que no estarem allà i no estarem en aquests punts comuns de residu.
Quan fareu la següent trobada verda? Teniu data?
Sí, justament ahir ja ho vam acabar de parlar entre nosaltres. Aquesta vegada la farem en un diumenge, també perquè vam rebre un comentari que ens va fer reflexionar una mica sobre una persona que ens deia que el dissabte era dia de mercat, dia de, bueno, de fer la compra, i vam dir, doncs, val, té raó, doncs mirem de fer-ho diumenge. Llavors ho farem diumenge dia 7 de març, al mateix horari, entre les 9 i la 1, a l'hora que vingui millor la gent, l'hora que vulgui, i serà a Sant Pau, perquè creiem que, bueno, és una zona que també està bastant tocada, molt a prop de Vilafranca, amb la qual podrà venir molta gent caminant, i bueno, creiem que és un bon punt.
Sí, en aquesta època de confinaments municipals que hem tingut també, s'ha mogut moltíssima gent per la zona, i bueno, creiem això, que li anirà bé fer una bona ullada, perquè ja hem detectat bastants punts també afectats, i a part això creiem que pot potenciar venir molta gent d'altres territoris. Com hem dit abans, volem abarcar tot el Penedès i anirem buscant altres zones fora de Vilafranca, naturalment, i bé, bàsicament en aquesta segona trobada ens hem mogut centrar en això, en la zona de Sant Pau.
Joan Morera i Joan Garcia, moltes gràcies per haver-vos acostat fins als estudis de Ràdio Vilafranca. Esperem que aquests altaveus donin ressò i permetin que aquest moviment Penedès Verd arribi a molta més gent. Gràcies per la iniciativa i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Poder viure a prop d'aquest camí. Als dos Joans i a tota la gent de Penedès Verd els dediquem aquesta cançó de Sau, Això es pot salvar. Amb ella arribarem a 2:15 a les notícies. Tenir-te al meu costat, farà-te de la mà. Però si no ho podem fer demà, veure els arbres que aixecar pel cel i saber que res no els para. Escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com s'acaba. Si algú em volgués explicar per què ningú no ho vol intentar. Això es pot salvar. Si algú em pogués explicar per què els rius estan contaminats, per què el mar és un abocador, moltes espècies ja s'han carregat, i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú m'ho hagués explicar per què ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar. Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
Ja està en marxa la substitució de l'enllumenat actual per LED a Castellví de la Marca. En les properes setmanes s'acabaran de canviar 466 punts de l'enllumenat públic de Castellví de la Marca. Així tot el municipi, masies incloses, passarà a comptar amb llum LED. L'Ajuntament ha destacat que amb aquest canvi a LED s'aconseguirà millorar l'eficiència energètica de la instal·lació, que es tradueix en una reducció del consum elèctric, de les emissions de CO2 de l'atmosfera i del cost d'explotació i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat. L'actuació està subvencionada pels fons FEDER i suposa, segons s'assenyala des de l'Ajuntament, una aposta per un municipi més sostenible i curós amb el medi ambient a través d'aquesta acció per la millora de l'eficiència en les instal·lacions de l'enllumenat públic municipal. Els Mossos d'Esquadra implementen la cita prèvia per posar denúncies a comissaria. El ciutadà des de casa ja pot reservar hora per posar la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba disponible a través del portal web de mossos.gencat.cat. Es pot triar la comissaria on vol adreçar-se per posar denúncia i escollir la franja horària en la qual vol ser atès entre les disponibles, entre les 6 del matí i les 10 de la nit. El sistema de cita prèvia està disponible per a aquells tràmits i denúncies més habituals. Es pot reservar hora, per exemple, per tràmits administratius, com la declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors, o per denunciar fets no penals, com les pèrdues de documentació i objectes. També es poden denunciar, a través de cita prèvia, fets penals que no requereixin una instrucció complexa, com ara robatoris amb força a habitatges i establiments, furts, robatori a interior de vehicle i danys lleus, a banda de robatoris amb violència i intimidació, lesions, amenaces, sustracció de vehicle i ocupació d'immobles. Us expliquem ara que el penedesenc Cesc Freixas publica Memòria, el seu primer disc format per poemes musicats. El penedesenc Cesc Freixas és a punt de publicar el seu vuitè disc. Sota el títol Memòria, el cantautor s'ha proposat posar en valor la història col·lectiva, el llegat geogràfic de la seva infantesa i també donar importància al pes dels records. Tres eixos que marquen el treball més fidel de l'essència de la guitarra i la veu, segons assegura ell mateix en una entrevista a la CNN, ara que acaba de publicar el primer senzill, Quan no abrigui aquest món. Per vestir la introspecció a la memòria i als records, l'artista debuta en el format dels poemes musicats amb lletres de Joan Brossa, Joan Salvat Papaseit i versos de Mireia Calafell. A falta de menys d'un mes perquè Memòria surti a la venda, el cantautor ha anunciat dues dates per presentar el disc oficialment, el 12 i el 13 de març al Casinet d'Hostafrancs. Àlex Toledo pilotarà una Moto2 i lluitarà per guanyar el Campionat d'Europa aquest 2021. Àlex Toledo seguirà un any més al Campionat d'Europa, un certamen considerat com l'avantsala del Mundial de Motociclisme. La principal novetat és que el calafellenc disposarà aquesta temporada d'una Moto2, una moto dissenyada exclusivament per competició. Això suposa un salt qualitatiu respecte a la de la temporada passada, en què pilotava una moto treta del món del carrer i amb la que va competir en la categoria Superstock 600 del mateix certamen europeu on va quedar subcampió. Àlex Toledo seguirà corrent en l'Easy Race Team, el mateix equip de la temporada passada. El fet de disposar d'una moto més competitiva esperona el calafellenc per poder lluitar pel Campionat d'Europa de Moto2. S'estrenarà al circuit portuguès d'Estoril el proper 25 d'abril, tot i que el calafellenc té previst fer dos tests aquests dies 22 i 23 de febrer a Almeria, un dels quals ho farà provant la Moto2.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui
Al racó de solidaritat i cooperació parlem del grup Tercer Món Mans Unides de les parròquies de Vilafranca i ens acompanyen la Maribel Jiménez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Teresa Gisbert, delegada de Mans Unides al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Benvingudes totes dues. Mans Unides és la ONG de l'Església Catòlica. Jo m'atreviria a dir que no necessita ni presentació. Més de 50 anys a l'esquena, molt implantada arreu del país, també al Penedès. Però feu-nos 5 cèntims de Mans Unides avui, el 2021.
Bueno, Mans Unides, com tu ben bé has dit, aquest any fem 62 anys que estem treballant i intentant pues, apal·liar la fam i les malalties als països del sur. Nosaltres, els nostres projectes sempre són a l'Àfrica, a Àsia i a Sud-amèrica. Quins projectes fem? Nosaltres sempre diem, posem com a exemple, que no donem el peix, donem la canya per pescar. Nosaltres no donem menjar, nosaltres no els hi donem res. Nosaltres els ensenyem simplement a treballar i a que ells per si sols es puguin mantenir la família. Per exemple, jo vaig tindre l'oportunitat fa 2 anys d'estar a Ruanda visitant els projectes que allà vam fer i un dels projectes que van visitar van ser zones agrícoles, una zona agrícola on podien viure 600 famílies. Aquelles dones, pel matí, cultiven la terra, cullen els fruits, ja poden ser mongeta tendra, poden ser pebrots, poden ser tomàquets, i després allà els mercats solen ser a la tarda. A la tarda s'ho van a vendre. I allò els hi permet d'aquella família ja no viure amb els luxes que vivim aquí, perquè això allà és impensable, i és que ells tampoc aspiren en aquests luxes, sinó que simplement poden tindre un sostre i un plat de calent a la taula. En això ells ja es conformen. Això és un dels projectes que vaig visitar i que al llarg dels anys, vull dir, ne fem molts, no? Jo en vaig visitar 600 i en teníem en marxa 600 més. O sigui que... Llavors, també fem escoles, fem menjadors, també cada escola, quasi cada escola, els hi fem un menjador per a la canalla, perquè tenim que pensar que hi ha canalla que té que caminar 4 i 5 hores per arribar a l'escola. Moltes vegades a casa no tenen ni per donar-los esmorzar. O sigui que aquells nens es lleven al millor a les 4 del matí, caminen 4 o 5 hores i arriben a l'escola a l'estómac buit, no? Llavors, què fem a moltes escoles? Que quan arriben ja els hi donem un vas de llet. I després al migdia el dinar. Perquè a la tarda els hi tornen a esperar 4 o 5 hores més per arribar a casa. I molts d'aquests nens, quan arriben a casa, encara la mare els envia al riu a buscar garrafes d'aigua, que al millor tenen 2 hores més o 3 de tornar a caminar. O sigui, la vida allà, com ja tots sabem, és molt dura. Vista des d'aquí ho sabem que és dura, però com per exemple jo, que he estat allà, que ho he viscut, que he estat en aquella gent, és quan realment te'n dones compte de que necessiten molta ajuda. Fem, nosaltres a l'any, en un any normal, fem entre 500 i 600 projectes.
I amb la Covid, què ha passat amb tots aquests projectes?
Bueno, pues mira, amb la Covid hem tingut que deixar-ne de fer els menys imprescindibles, com pot ser, per exemple, un ampliament d'una escola, que potser hi ha escoles que diuen, mira, se'ns està quedant petita, tenim que fer 2 o 3 aules més, doncs pues allò, en principi, ho hem deixat. Llavors, què hem fet? Mans Unides sempre, quan passa alguna cosa, ara és la Covid, no? Però hi ha hagut tsunamis, hi ha hagut terratrèmols, llavors Mans Unides sempre, quan passa una cosa així, sempre ajudem en projectes d'emergència. Quins són els projectes d'emergència? Medicaments i menjar, això sí.
Bàsic.
Bàsic, no? Llavors, aquest any hem deixat de fer uns quants projectes que eren importants, perquè tots els projectes que fem tots són importants i necessaris, però sempre n'hi ha uns pues, que ho són més, com ara en la Covid, pues, sobretot medicaments i menjar. No? Llavors han fet així emergents 34 projectes a Índia, Àfrica repartits en 16 països i 8 a Haití. Haití pensa que estan ja... o sigui, que estan en una fam ja entrant ja severa, ja és greu. Llavors, bueno, hem tingut que deixar de fer alguns projectes. Si cada any n'hem fet 600, doncs aquest any hem tingut que fer 500, perquè primer han sigut aquests d'emergents. Penseu que ara mateix a la tele estan anunciant cada moment que es preveu que hi haurà 800 milions de persones que patiran fam, no? I clar, doncs això, vulguis que no, et fa estar doncs, patint molt, perquè clar, quan estàs aquí i veus que no et falta el plat a la taula, i, doncs, és una cosa, però quan et poses a pensar i veus coses, i com nosaltres, les voluntàries de Mans Unides, que ho vivim cada dia, que ho sabem el que passa allà, no? Pues, la veritat és que pateixes molt. Aquest any, amb la Covid, aquest any que han passat, ha sigut, per les voluntàries, per nosaltres ha sigut un any de patir molt, un any amb molta incertesa, un any amb la que no hem pogut fer els projectes que nosaltres fem habitualment. Pensa que nosaltres ara comencem campanya aquest mes de febrer.
La campanya de la FAM,
la campanya de la FAM, que començarem precisament aquest fi de setmana, dia 13 i 14, a totes les parròquies, aquests dies, tota la col·lecta que es farà a totes les parròquies de tota Espanya, són tots per Mans Unides, no? Però quan ens reunim les voluntàries pensem, és que poder serà l'única activitat que podrem fer aquest any. I clar, això et dona tristesa, no? Et dona perquè, per altra banda, veus que si habitualment allà sempre hi ha molta necessitat, sempre hi ha moltes malalties, sempre hi ha molta fam, ara s'ha agreujat tot molt més amb el tema del Covid. Pensa que només l'any passat, de sarampió, de sarampió que estava molt pront dit, al Congo van morir 6.000 nens de sarampió, cosa que aquí és impensable, no? Et vinc a dir que allà normalment hi ha moltes precarietats, hi ha moltes morts, hi ha molta gana. Pues ara amb el Covid tot això s'ha agreujat molt més. Què passa a nosaltres, com Mans Unides i totes les ONGs, no? Pues que hem deixat de poder recaudar fons per a aquesta ajuda, perquè nosaltres al llarg de l'any, a nivell de... Ara parlarem, diguem-hi, de Sant Feliu, no? De la delegació de Sant Feliu, pues, que tenim comarcal, pues, a Vilafranca, Sant Sadurní, Castelldefels, Vilanova, etcètera, no? Pues, claro, cada grup de voluntàries de les comarcals, com ara aquí a Vilafranca, pues, es treballa molt, es fan moltes activitats, es fa el sopar solidari, es fa el millor una obra de teatre, es fa el millor una caminada solidària, es fa una botifarrada, es fa... Vull dir moltes cosetes que al cap de l'any és el que ens ajuda a poder arribar al projecte que tenim nosaltres a Sant Feliu, no? Perquè nosaltres cada any, per les col·lectes que fem a nivell de la diòcesi, pues, triem un projecte o en triem dos, no? Aquest any, en aquest cas, n'hem triat només un i amb molta por.
Expliquem ara com és el dia a dia d'un d'aquests grups petits, locals, del Bisbat, com és el grup Mans Unides, Tercer Món Mans Unides de Vilafranca. Maribel, quants integrants sou i com us heu adaptat a les circumstàncies actuals?
Doncs som unes 10 persones, però moltes són persones més grans. Això vol dir que aquest any hem vist molt reduïdes les activitats perquè aquestes persones no han pogut col·laborar directament, però sí a través dels WhatsApps, de la manera que s'ha pogut. Seguim en contacte tots, participem doncs en totes les activitats i tota la idea de tot el Bisbat, de totes les comarcals. El que fem normalment nosaltres, com cada any, ara seria el sopar de la fam. Aquest any no es fa com s'ha fet altres vegades. Segurament hi haurà un altre format, ho estem pensant i quan tinguem tot ben decidit ja ho publicarem, com s'està fent també amb un altre format a totes les altres poblacions de l'entorn del Bisbat. Això seria una de les activitats més grans, però clar, no només és de dir fem activitat, com Mans Unides és un grup de parròquia, vol dir que tenim una referència, no? I per nosaltres és també molt important la pregària, perquè no és de dir, mira, nosaltres solucionem tot. No, fem pregària i ho fem col·lectivament. Per nosaltres això també és important. I després també el que és molt important també és l'activitat de la col·lecta que es fa a la parròquia. com deia ella, totes les parròquies del Bisbat. És d'aquí, d'aquestes col·lectes, d'aquí és on surt l'import més gran, no?, per ajudar a finançar els projectes. Durant el curs també hem fet altres activitats, com deia ella, algun concert, hem fet el Mercadet Solidari en els dies abans de Nadal, anem fent diferents activitats. De totes maneres, torno a repetir, aquest any tot s'ha vist molt, molt limitat.
Hi ha menys assistència a missa? Es nota que hi ha gent que té por, que és grup de risc i no surt?
Sí, una mica també per l'aforament, no? Evidentment s'ha de respectar l'aforament. Si les misses és a Santa Maria, l'església dona de sí. La capella de Fàtima, per exemple, està tancada des del principi. Hi ha menys gent per això, perquè la majoria de la gent que hi va és gent gran i, clar, s'han de vist de reduïda la seva activitat social i parroquial, diguéssim, no?
Aquest cap de setmana, ens dèieu, comença aquesta 62a edició de la campanya de la FAM. Amb quin lema, amb quins objectius?
El lema d'aquest any és contagia solidaritat per acabar amb la fam, no? És el lema, el que, si heu vist els mitjans de comunicació, és el que surt. I llavors, amb aquesta campanya, encetem, com ben bé ha dit la meva companya Isabel, pues hi ha la col·lecta per a veure si podem arribar a pues, aconseguir fer, diguem-hi, el projecte que aquest any farem des de la diòcesi de Sant Feliu. Aquest any és un projecte a Uganda, és un projecte que està al districte de Ruberizi i està al sud-oest d'Uganda. Llavors és una zona agrícola molt deprimida a causa de la deforestació, la sequera i la falta de coneixements agrícoles que té aquella gent. Llavors en això també hi hem d'afegir que la majoria de canalla no arriben ni a fer els estudis primaris, no? Per tant, això tampoc ajuda, l'analfabetisme tampoc ajuda a que ells puguin tirar endavant. L'estat general d'aquelles persones és molt greu a nivell d'alimentació i a nivell de salut. Llavors, el projecte que fem aquest any és, els hi farem uns tallers per a ensenyar-los a la millora de les condicions de vida. D'aquest projecte se'n beneficiaran 600 famílies, que estarà dividit en 21 localitats, i en total seran 4.800 persones les que es beneficiaran d'aquest projecte formatiu. En aquest projecte formatiu els hi ensenyarem això, pues a conrear, diguem-hi, millor els conreus, no?, l'agricultura, perquè, si més no, pues, puguin menjar, i sobretot també la higiene, perquè tenen molta precarietat a nivell de cuines, a nivell de letrines, i això què fa? Això produeix pues, que tinguin més malalties i més malalties, no? Llavors, aquest projecte són 112.422 euros i consideren que trigarà a estar acabat 36 mesos. Ara, clar, ja dic, encetem la primera col·lecta que farem per aquest projecte, serà el que farem a les parròquies. A partir d'aquí pues, tenim molts interrogants. Podrem fer més endavant alguna altra activitat? No la podrem fer? Jo també des d'aquí vull agrair molt a tots els socis, perquè diguem-hi que la col·lecta que fem a l'any de socis també és molt important, molt important. Els vull donar les gràcies des d'aquí a tots els socis i també animo a moltes de les persones que potser ara en aquest moment ens estaran escoltant, pues que s'animen a ser socis, si el poder adquisitiu els ho permet. No?
Quan costa ser soci de Mans Unides?
Pues mira, a partir de 6 euros ja es poden fer socis. Llavors, pot ser mensual, pot ser trimestral, pot ser anual, vull dir, no posem tampoc cap meta, no?, de dir que sigui així. Jo et puc dir que, per exemple, dimecres a Sant Feliu em van trucar 9 persones per fer-se sòcies, no? Per què? Perquè, clar, són conscients de la situació que estem vivint. I com ben bé hem dit abans, Mans Unides són molt coneguts, fa 62 anys que estem treballant. I clar, hi ha molta gent pues, que es consciència i cadascú, en mesura de lo que pot, pues, et truca i et diu, mira, jo em vull fer soci. Després també tenim donatius allò esporàdics, no? Sobretot a nivell de coneguts, que pues, com passa aquí a Vilafranca, com passa a Vilanova, com passa a Castelldefels, pues, gent que ens coneix, el grup de voluntàries, i que parlant de vegades pues, són conscients de la situació que estem vivint, i el millor un te diu, pues mira, pren, jo us dono 50 euros, no? O jo us dono 20 euros, el que sigui. Vull dir, és que qualsevol quantitat per nosaltres és molt important, i més ara amb els temps, no?, que estem vivint, i en aquesta incertesa que tenim, que no sabem si acabarem la campanya amb la col·lecta d'aquest cap de setmana a parròquies, o a l'abril o al maig podrem fer pues, el que ha comentat la Isabel, pues, alguna paradeta solidària, pues, el sopar que estem a nivell de diòcesis, estem preparant una mena...
una telemàtic, cosa... un sopar telemàtic o
no, seria, ben bé telemàtic tampoc, no, vull dir, no. Ara tampoc ho expliquem perquè ho estem madurant, perquè sí. Clar, quan nosaltres fem una cosa des de Sant Feliu anem a dir que coordinem, no?, en totes les comarcals que tenim, i quan fem alguna cosa pues, sempre la fem d'acord en tots, i que tots ho féssim en il·lusió. També, per altra banda, et puc dir que donem gràcies perquè som un grup de voluntaris que la majoria de nosaltres de fa molts anys, i tots anem molt units, tots sabem a lo que anem, i això et dona molta... A mi com delegada em dona molta facilitat al meu treball, no? Perquè la gent te col·labora, som companys de veritat, i que tots sabem a lo que anem, no? Ajudar a Mans Unides i a treballar per Mans Unides, per aquests nens, per aquestes famílies que tant esperen de nosaltres, no? Això també és una gran sort, i jo des d'aquí també els hi vull donar les gràcies a tots els voluntaris. A part de donar gràcies a totes les persones que ens ajuden amb els seus donatius, amb col·laborar quan fem alguna activitat, pensa que les voluntàries també fan una labor molt, molt, molt important. Molt important, de veritat. Som com un enllaç, no? Jo sempre dic que Mans Unides sola no faríem res. Nosaltres som l'enllaç dels milers i milers de persones solidàries que ens ajuden, i nosaltres som les que d'alguna manera ho gestionem, no? Però sense l'ajut de les persones els projectes no es farien. Això està molt clar, no? Per tant, jo vull donar les gràcies una altra vegada, i mai em cansaré de donar gràcies, mai.
Aquestes voluntàries són majoritàriament dones?
Sí, sí, la veritat és que sí, tot i que, aquí, o sigui, el que és des de la diòcesi de Sant Feliu, a les comarcals de Sant Feliu, hi ha homes, però hi ha moltes més dones, no? Però quan vaig a Madrid, que anem a l'assemblea o alguna reunió, algun curset, etc., te puc dir que cada dia hi ha més homes. I que ho fan molt bé, res a dir dels homes, però clar, Mans Unides va començar sent de dones, no? I de vegades entre les companyes diem, caram, al final serem més homes que dones, no? Però bueno, que també fan molt bona feina, i normalment són homes de la banca, no?, que ja s'han jubilat. Mira, entre altres, el meu marit, no?, el meu marit ha sigut de la banca, i clar, Mans Unides, jo porto 40 anys a voluntària de Mans Unides, no?, i el meu home, bueno, s'ha fet de Mans Unides ara des de que s'ha jubilat, però sempre ens ha ajudat, sempre ha col·laborat amb tot el que han fet, amb totes les activitats, amb el cotxe, amunt i avall, portant caixes aquí, portant material allà. Vull dir que Mans Unides, se pot dir que gairebé ho és dels mateixos anys que fa que ho soc jo, no? Perquè a més sempre m'ha acompanyat i sempre m'ha permès, no?, que jo faci aquesta feina per Mans Unides, que jo destine moltes hores a Mans Unides, perquè la realitat és que es destinen moltes hores per Mans Unides, perquè...
La Maribel va fent que sí.
Sí, es destinen moltes hores, però mira, ho fem molt de gust, i sempre... O sigui, si no tens ja sentiment solidari i ja no t'agrada ajudar, ja no t'hi poses en una ONG, no? Quan el moment que et poses en una ONG és perquè tu ja ets solidària, perquè ja t'agrada ajudar i perquè ets conscient de que hi ha falta de gent que col·labore amb aquestes ONGs, no? I la veritat és que jo ho faig molt de gust, i des de que vaig estar a Ruanda, encara si més no, vaig venir les piles molt més carregades, molt més, perquè... canvia molt de que jo ara us ho puc explicar des d'aquí, que jo ho puc explicar en un sopar solidari, que jo ho puc explicar a una parròquia, a viure-ho. Canvia molt. Aquells nens que se t'abracen, que petonegen, que et miren en aquella careta, perquè, clar, dies abans suposo que ja els han avisat que aniríem de mans unides, que som els que els hi han fet aquella escola, o els que els hi han fet aquella cuina, o aquell menjador, o els que els hi han comprat aquells ordinadors, no? I llavors aquells nens et reben en aquella alegria, en aquella il·lusió, perquè, clar, aquells nens no tenen les coses que tenen els d'aquí, no? Allà els hi dones un globo i és que ploren d'alegria, no? Aquí a vegades fem alguna paradeta, algun mercadet, passen nens amb les seues mares, què vols, un globo? I diuen, no, no, perquè clar, aquí ja hi ha molta gent, que, bueno, que és millor, no? I tant. Però, bueno, me refereixo jo a que quan ho vius allà en directe i parles en aquelles famílies i veus bueno, que gràcies a l'esforç que estan fent les persones que ens ajuden solidàriament i l'esforç de les voluntàries gestionant-ho i això, pues, arribem a moltes famílies, al seu benestar. Després hi ha una altra cosa, a vegades ens hi trobem, i la Maribel també s'hi ha trobat, i moltes companyes que quan fas alguna col·lecta o demanes alguna cosa, diu, no, és que aquí també hi ha molta necessitat. És veritat que hi ha necessitat aquí, i potser més que n'hi haurà ara, estos temps que venen, amb tema del Covid, hi haurà més atur, però és que aquí tenim molta ajuda aquí. Aquí, si una persona s'espavila, per dir-ho d'alguna manera, tenen Càritas i altres ONGs que ajuden. I si més no, i mira si és senzill, a cada ciutat, a cada poble hi ha una font d'aigua potable. Allà no tenen ni això. Allà, en molts llocs, no tenen ni aigua potable. O sigui que els que venen aquí no es pensessin que venen perquè allà ja ho tenen tot perdut, perquè ja no saben cap on tirar, no? I, bueno, i llavors venen aquí a provar. Uns pues, tenen sort i se situen, i uns altres no se saben desenvolupar tant i pues, també ho passen malament aquí, no?
Teresa Gisbert, molt emotiu, sí. Aquest testimoni molt contundent. Gràcies, sí, per haver-nos acompanyat.
Sí, perquè m'enrotllo molt. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Gràcies a totes les persones que ens estan escoltant, i jo demano una vegada més la solidaritat de totes les persones que ens puguen ajudar, per petit que sigui el donatiu. Moltes gràcies, bon dia.
Maribel Jiménez, també agraïts que ens hagis acompanyat. Fins aviat.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres per la vostra acollida.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
D'aquí a 4 setmanes tornarem a tenir Racó de Solidaritat i Cooperació, aquest espai que ens permet anar coneixent les ONGs de casa nostra i els seus projectes. I ara ens plantem a les 11, cita amb les notícies, amb l'actualitat, a través del butlletí. I a continuació obrim consultari amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, que ens porta els consells de la doctora Ai Campeto.